Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Bon dia a tothom. La vacunació ha agafat velocitat amb una vintena de vacunòdroms arreu de casa nostra. En una setmana s'han subministrat 370.000 dosis. S'han administrat dosis en 24 grans espais, pavellons de fires, centres esportius habilitats expressament a tot el territori català. Els experts alerten que, tot i que avanci la vacunació, no s'ha de baixar la guàrdia i cal repartir les vacunes arreu del món per evitar que les noves variants es repliquin amb facilitat. Aquest mes també es començaran a vacunar a persones entre 50 i 59 anys a mitjans del mes de maig. I, clar, mentrestant, l'Índia ha vacunat població de 18 a 45 anys, mentre els casos de Covid segueixen desbocats. En un sol dia s'ha superat els 400.000 contagis i els hospitals es queden sense reserves d'oxigen per atendre els pacients més greus. I a casa nostra, les farmàcies podran vendre tests d'autodiagnòstic per la Covid quan s'acabi la tramitació del Reial Decret del Ministeri de Salut. La idea és que es puguin comprar sense recepta, igual que es fa amb el test d'embaràs, de glucosa o bé de VIH, que a diversos països d'Europa, com ara Alemanya, França i Portugal, ja es poden comprar lliurement tests d'antígens, fins i tot als supermercats. I també és notícia que l'arcabisbat de Barcelona ha fet públic el nomenament de Toni Herbàs com a nou director de Ràdio Estel. D'altra banda, Jaume Aymar continuarà com a responsable de la publicació Catalunya Cristiana. A més, l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha reorganitzat els dos òrgans de govern d'aquests mitjans, els nostres mitjans, dos patronats que corresponen a la Fundació Missatge Humà i Cristià per Ràdio Estel i a la Fundació Catalunya Cristiana per l'Evangelització i la Cultura per Catalunya Cristiana, això sí, amb un únic grup de persones format per preveres i laics vinculats al món de la comunicació. I avui és el Dia de la Llibertat de Premsa i per això el Col·legi de Periodistes fa una crida. L'entitat diu que, degut a la pandèmia durant el darrer any, s'han accentuat fins als límits extremadament preocupants limitacions en l'exercici de l'ofici. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.
Ai, que bé que ja sigui primavera! Però ai, el pol·len, la picor al nas, la gola, els ulls plorosos. Ara gaudeixo de l'aire lliure amb AlerHelp. AlerHelp, de Laboratorios Marnis, són vials còmodes per beure a base d'ingredients vegetals. Aquesta primavera respira amb llibertat. Demana AlerHelp a herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, què tal? Com esteu? Bon dia. Són les 10 i 4 minuts, pràcticament i 5 minuts del matí. Esteu escoltant el programa 50ers d'avui, dilluns 3 de maig de 2021. Sí, sí, ja ho he dit, 50ers.
Sergi Mas.
Jo sóc aquest, sí, sí. No sé si ho he dit, però avui fem el programa número 359 des que van començar 50ers, allà pel darrer dia del mes de setembre de l'any 2019. 2019! Un nou... 2019! El setembre de 2019 encara no teníem cap cas aquí a casa nostra sobre la pandèmia, sobre el coronavirus. Poca gent ja, que digui coronavirus. El virus, el Covid, la Covid, el bitxo... Li estem dient de tot, Li estem dient de tot. Encara i així, hi ha gent que diu que no, que això no existeix, que això és un invent de les farmacèutiques. Permeteu que faci un silenci sobre el que pensa aquestes persones, no per... Bueno, entenc que no és correcte. Vaig a ser elegant, estic sent elegant. Entenc que si penseu que això és un invent, que no existeix, que és una cosa dels governs, que és una malaltia que pretén eliminar una part de la població mundial prefabricada... Bueno. No diré que les empreses farmacèutiques no tinguin segons quins interessos, com les de tothom, guanyar diners. Vale, algunes potser anant contra la salut, o potser veient, i sense el potser, veient que fabricar un medicament per una malaltia pròpia, concreta, malaltia rara, segurament no és ni serà negoci, i no ho fabriquen. Bueno, aquí entrem ja al terreny de la moral. Ai, la moral. En Serrat té una cançó molt maca sobre la moral. Los fantasmas de la moral, es diu. Un dia us la posaré. Bé, es nota que estic content, no? Es nota que l'Espanyol ja estem a punt de pujar a primera divisió. Que estrany se'ns fa als pericos, que estrany de debò, Veure un partit, en aquest cas no al camp, sinó per la tele, que estrany que se'ns fa veure un partit sense patir. Això, aviam, ho tenim des de fa 3 mesos, No penseu que... No. Fa 3 mesos, perquè el mes de febrer allò a Camp Perico era territori Comanche, directament. En fi, família, que avui m'ha recordat una entrevista que li van fer Jordi Basté tot just pràcticament fa un any. Ja estaven en pandèmia. Ja teníem el Jordi confinat a casa seva. En Jordi va passar el virus, sí, recordeu? I ho ha explicat a un llibre, que, per cert, ha tingut molt d'èxit. És que el Basté comunica. Amb Basté i Servidor ens coneixem des de fa molts anys. Mireu, jo tinc ara 56, i quan ell tenia 17, crec que tots dos som del 64, jo, a la mateixa edat, era oient, i ell ja estava pencant a Ràdio Joventut. Mireu, i on vaig acostar un dia a la ràdio, i ens van conèixer. Mireu si fa anys que ens coneixem. Doncs Sant Jordi ens va atendre, ja dic, ara fa un any, aproximadament, des de casa seva, via Zoom. Teniu l'entrevista, si voleu, La teniu disponible al meu canal de YouTube, per si voleu veure com l'expressió, i si no, doncs com cada dia al podcast. Recordem el que deia, i a més, està totalment actualitzada. És a dir, que el que dius ara fa un any val perfectament sobre el que està passant aquests dies. Família, que tingueu un bon programa i tant de bo que us agradi tot això que us estem preparant.
50ers, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Jordi Basté.
Hola.
Bon dia.
Bon dia, Sergio Mas. Com estàs?
Jo estic treballant i tu també.
Sí, tots aquí estem treballant des de casa, que jo sé que a tu t'agrada molt i a mi no m'agrada gens.
Per què? Si és còmode, no et molesta ningú. Jo parlo moltes vegades de la contaminació humana. És a dir, que estàs fent un article, tu estàs fent, a la ràdio suposo que no ho fas, però tu estàs fent la columna del diumenge de La Vanguardia i ve algú i, hola, què, com va? M'estàs molestant.
Sí, estic d'acord, però la sensació de també t'ho he de dir, la sensació de que no tens l'espai teu vital. O sigui, jo el que passa és que durant molts anys, vamos, tota la meva vida, el pis és el lloc on dormo,
sí.
I el pis és el lloc on bàsicament sopo.
Sí.
I ja està. I de cop i volta s'ha convertit en un lloc que ens hem hagut de parlar gairebé de tu a tu, a dir-nos si, bueno, dir-nos que ens estimem. Jo, per exemple, estic descobrint el meu pis, que era un pis que no, pues, ho passava les hores i puc. I ara m'hi trobo bé. però també el país m'està dient, bueno, potser que marxis a tant, que també vull estar sol. No? I, perdona aquesta mena d'homenatge a l'absurd, però tu m'entendràs. Però sí que ha arribat un moment, ha arribat un punt que jo necessito una mica sortir de casa i tornar una altra vegada a seure amb l'estudi de ràdio.
Bueno, clar, tu ets el director d'un programa, per tant necessites el contacte directe de gent que aixeca el braç i si fem un, i si fem?
I veure si... És a dir, tu saps perfectament, perquè portes també, com diria el José María García, 500 anys fent ràdio, que tu saps perfectament si el que agrada, agrada, si veus el teu tècnic i et mira i et diu no sé què, o la productora fa cara d'avorrida, o... I això, des de l'estudi aquest que tinc aquí muntat, que m'han muntat, sí, no m'acaba de convèncer.
És veritat que sent col·laborador és molt més còmode. Tu fas...
Efectivament.
Xutes 10 penals i si agrada bé, si no, setmana que ve ho farem.
Correcte, correcte. Són 6 hores cada dia, 6 hores des de casa. És que és un quart de dia que passo assegut aquí, davant d'un micro, amb uns auriculars, sense veure ningú, veig un carrer de Barcelona i que penso, bueno, vols dir que... És que no sé si això interessa o no interessa. És una cosa molt estranya.
Un carrer que no és d'Horta.
No, ja no és d'Horta. A Horta viu la meva mare, encara, com bé saps. Jo visc a la zona Sarrià.
Estàs bé aquí? Estàs bé?
Sí, molt bé. M'han adoptat molt carinyosament, tot i que jo sempre poso la marca d'Horta, com tu bé saps. Sí. Perquè d'Horta es neix i d'Horta és.
Horta, que era independent. Era una vila.
Ens la van robar a Barcelona. Barcelona ens ho va robar. Entens? Barcelona ens ho va robar.
El juliol de 2007, el director de RAC1, l'amic Eugeni Sallent, jo sortia de fer una secció a minoria absoluta i hi havia canvis al matí de RAC1. I ell em va dir... El vaig veure a dubtar molt. I pots consultar quan vulguis. Si és que pots parlar amb ell, que crec que està una mica lluny. Crec. Diu, Sergi, què et sembla això del Jordi? I jo recordo que li vaig contestar... Ve d'esports. I els d'esports... Jo li vaig dir... Tu controla la gent que ha començat fent esports. Pedro Ruiz, Buenafuentes... La capacitat d'improvisació que té el Jordi amb un ritme frenètic d'un magazín, diu, no dubtis. I em vaig apostar, que passa que ell no se'n recordarà, però jo sí que me'n recordo, un vermut a que si anava bé em convidava ell i si anava malament em convidava jo. Han passat 13 anys, encara espero el vermut, però no tant malament.
Agraeixo molt, Sergio, la teva aposta. Sí. T'he de dir també que era una... Era, perquè ens entenguem, era una aposta molt arriscada. Perquè t'ho juro que jo no sabia... De fet, el primer dia, jo quan vaig acabar el programa, vaig pensar que allò seria per molt poc temps, perquè no m'hi vaig trobar gens còmode el primer dia, i sort que vaig tenir la gran sort, i mai li agradaria prou, al Joaquim Nadal, que en aquella època era conseller d'Obres Públiques i Política Territorial, lo fàcil que m'ho va posar. M'ho va posar tan fàcil, però tan fàcil.
Per què ell?
Perquè havia de ser... Mira, volia que fos el conseller d'Economia a l'Antoni Castells i no va poder ser. Mm. Llavors va venir ell, perquè va ser alcalde de Girona. Hòstia, la pregunta és per què va ser alcalde de Girona, per què va ser alcalde. Perquè va ser alcalde. I una persona que és alcalde està fet d'una altra pasta. Però és igual que sigui del PP, d'Esquerra Republicana, del PSC o de Podemos. És que és igual. És que tu ara parles amb Ada Colau i no t'has res a veure amb Ada Colau, que era militant, per entendre'ns. No, ni militant, no, que era activista. Ni t'has res a veure ni Xavier García Albiol. Xavier García Albiol és una ànima perduda del PP. No té res a veure amb el PP, res a veure de quan era president del Partit Popular. Per què? Perquè és alcalde.
És a dir, el responsable de l'escrit de RAC1 al matí és, evidentment, ets tu, però sobretot el suport de Quim Nadal. D'aquell matí,
El primer dia, devia pensar, aquest desgraciat, o l'ajudo, o es perdrà. I la veritat és que vam estar en una conversa, perquè en aquella època el programa estava molt segmentat, tot el contrari d'ara, que és un caos, molt segmentat i tal. Llavors, l'entrevista començava a les 9, a les 8:15 i acabava a les 9:05. I llavors jo pensava, la pifiaré, perquè jo, clar, política territorial havia de ser el que podria parlar, i m'ho ha posat tan fàcil que vaig sortir encantat d'aquell home.
Mira, no sabia jo aquest titular.
Sí, el Joaquim Nadal va ser una persona molt, que li agrairé molt, perquè el primer dia, si tu escoltes el davantal del primer dia, sí. Va dir una cosa, allò absolutament solemne, que no tenia ni solta ni volta.
Tu escrius sempre, eh? El davantal, sempre, la galeteta aquesta, sí. Sempre, sempre.
Tret algun dia, escric i me'n vaig. Si escric i de cop i volta doncs paro i... I llavors em perdo. Per això és molt important el tècnic, perquè el tècnic quan em perdo em mira.
Jordi, aquesta onomatopeia, no sé... Què vols dir?
Ah, no vol dir, per exemple, que puc escriure. Pot estar escrit. El dissabte vaig a sopar a casa el Sergi Mas i em convidarà a fer una paella. Jo puc fer això, dir això, i quan acaba la paella, després segueix. Fa una paella molt bona en llagostins i escamarlans. Jo em paro abans d'això i dic... que, per cert, portaré una ampolla de vi blanc, que vaig descobrir l'altre dia, que és una ampolla de vi blanc, que, a més, ostres, és del Penedès i té un gust afruitat que sé que al Sergi li agrada molt. La paella m'ha dit que seria de sobres escamarlans. Sí, a vegades sí, faig una pequeña barrabassada que és marxar.
Et diré, Jordi, que tot i els anys que fa que ens coneixem, que pot ser 30 i llargs,
sí.
L'Agustín Rodríguez ja sap que el seu pare i ell són uns dels culpables que jo estigui aquí. També el meu afany de petit per escoltar aquella cosa de color taronja que es deia Transistor. Però jo que escoltava el Peques, una vegada jo sabia que estaves tu, que estava l'Angi, la dona de la Luz, que estava Antonio i el tema de la setmana, que era el Bassas,
sí.
Antonio i el tema de la setmana, i una vegada jo escoltava i dic, hòstia, aquest és un nen, o sigui, aquest té la meva edat, més o menys. Vaig escoltar-te entrevistar Bujadín Boskov. Dic, hòstia. I jo em vaig preguntar, teníem 16 anys, diu, este tiene mi edad y está entrevistando a Bujadín Boskov. Y luego yo también lo puedo hacer. Ah. I em vaig autoconvidar-me a dir, va, nene, si t'agrada, tira per això. Suposo que d'aquesta entrevista no te'n recordes, però...
Mira, jo tenia un caset que jo crec que les relíquies de casa de la meva mare allà pot aparèixer, que era un caset de color vermell, una cinta, de color vermell.
Ja m'ho estàs donant.
Oh, ja, perquè ja tenia gravades algunes entrevistes que jo feia el dissabte al matí, perquè jo vaig començar fent contes, perquè abans hi havia uns contes que, evidentment, que allò típic a totes les cases, això de que les cases estiguin buides té un problema.
Sí.
I és que es llencen coses que amb el pas dels anys t'adones de què vas fotre llençant això.
Els trasllats de pisos fan molt de mal.
Molt mal. I les cases aquestes que ha de ser tot buit fan molt mal.
Sí.
Molt mal. Sí. Molt mal perquè es llencen coses que després acaben sent relíquies. I jo me recordo que de petit, al marge dels meus llibres dels Hollister i de l'Alfred Hitchcock i los tres investigadores i dels Don Mickeys, tenia una... i dels Mortadelos i Filemón, i dels Astèrix, tenia una col·lecció de cintes, però al marge d'aquesta col·lecció de cintes, on hi havia coses enregistrades. O sigui, tots a la nostra època, ara hi ha una generació que ni segurament no sap de què estem parlant. Nosaltres no teníem la sort d'anar a Spotify i escoltar-ho sense veu de locutor. Nosaltres fèiem un play-rec, gravàvem als 40, o bueno, abans no es deia als 40, es deia Ràdio 80 Serie Oro, o abans, fins i tot, Ràdio Esport, totes les hores dels esports, i llavors gravaves, pum, i intentaves que el Fernando del Collado de Tor...
No parlés a sobre,
i llavors tenies cintes de 90 minuts amb música. Bueno, doncs jo tenia cintes de 60 o de 90 minuts amb les entrevistes. Primer, el que et deia, jo no sé si a casa trobaria, hi havia uns contes, tu te'n recordaràs, que sonava i hi havia el conte llegit i el disc. El disc deia, quan suene la campanilla, diu, vostè pot passar la pàgina, si ha sonat la campanilla, o jo faré pling... I llavors eren els contes de Disney, recordo.
Sí, sí, sí.
Llavors jo, al començament, amb l'Agustín Rodríguez del Peques, feia això. Però un dia es van acabar els contes. I em va dir, escolta, per què no fas coses d'esports, que a tu t'agraden els esports? I diu, bueno, doncs faré entrevistes. I clar, l'Agustín Rodríguez va flipar, perquè la primera entrevista que li vaig portar, és que me'n recordo com si fos ara, era a Maria Planes, me'n vaig anar un dia al Picadero amb la meva gravadora,
Maria Planes... Hauries d'acabar el Picadero, que hi ha gent jove.
Sí, el Picadero era el Palau Blaugrana on jugaven els dos, exacte. Palau Blaugrana 2, que està, bueno, estava just al costat del Palau Blaugrana, que ara es va tirar a terra. Pues el Palau Blaugrana 2, allà al Picadero, jugaven, ara que parlem del bàsquet femení,
sí,
i de l'esport femení. L'esport femení, el problema que ha tingut sempre és un tema, vaja, al meu entendre, ha tingut sempre un tema de que no ha tingut mai competitivitat. Quan hi ha competitivitat, l'esport femení sura. Bueno, estic fotent un rotllo de nassos. Bueno, doncs en aquella època vaig entrevistar la Maria Planes i una base extraordinària que es deia Neus Bertran, i una pivot que es deia Rosa Castillo.
Sí.
Clar, de fa alguns anys enrere.
Sí, sí.
I clar, l'Agustí em va dir, hosti, diu, com ho has fet això? No, i Natalia, i la Jeta, i bueno. Bé.
També era...
Com?
També abans era més fàcil, o més assequible.
Era més fàcil. Home, tant és així que la segona entrevista va ser per telèfon.
Yeah.
Amb un telèfon que no diré el número, però diré que era 93-212-19 i dos números més, el Nicolau Casaus. Per telèfon. I després la següent va ser Alfonso Cabeza. I Alfonso Cabeza què va fer? Pues, Alfonso Cabeza era, perquè ens entenguem, el Jesús Gil, 20 anys abans.
Sí.
Que cada vegada... Que era una entrevista molt fàcil, perquè li deies buenos días, et fotia un rotllo i em muntava allò que diuen ara, un titular després d'altre.
Sí,
total,
sí.
Que aquella entrevista d'un programa infantil va tenir una repercussió brutal perquè em va dir una darrere una altra. Llavors, clar, hòstia, em vaig trobar allà en un món i després vaig fer Ullarín Boscov. Vaig fer, bueno, hòstia, un fotimer, sí, sí.
Et posaré una musiqueta, aviam si l'escoltes bé,
sí.
I aviam, digue'm un titular, la primera cosa que et ve al cap.
D'acord. Mira, Catalunya Ràdio és casa meva.
Sí?
Sí. Home, he estat més anys a Catalunya Ràdio que a RAC1. Vaig estar 22 anys i mig de la meva vida allà. I, a més, amb una diferència respecte a RAC1, que és que aquella casa, un dels totxos el vaig posar jo. O sigui, com vols que no m'estimi? I vaig marxar, a més, per la porta.
Un dels totxos, què vols dir, un dels totxos?
Que, coi, perquè vaig arribar abans de que es fes l'edifici, coi, abans de que s'obrís l'edifici. O sigui, quan es va obrir, vaig entrar-hi. O sigui, formo part de l'equip fundador. Clar, quan tu formes part de la construcció d'una casa, quan passes per davant d'aquella casa, és impossible que no te la miris amb carinyo i amb estima. Ostres, jo vaig créixer al carrer Marquès de Castellvell d'Horta. Cada vegada que passo per davant de la casa Marquès de Castellvell, número 2,
sí.
Jo tinc ganes de trucar a la porta i dir, vull entrar aquí. Per què? Perquè forma part de la meva vida. Ell forma part de la meva vida. I per què? Perquè no és el mateix estrenar una casa que quan ja vas a segona mà. Jo a RAC1 vaig anar-hi de segona mà. Em diràs, t'estimes més Catalunya Ràdio que RAC1? No, no és això. És que allò forma part de la meva manera de ser. I a més va haver un problema, que és que forma part de la meva pell, però va haver un problema, que és que vaig marxar per la porta del darrere. I em sembla injust que jo no hagués pogut marxar per la porta del davant. I vaig sortir per darrere, sense fer soroll, com intento fer les coses, i ja està.
Sí, sí.
Senyores i senyors, bona nit, són les 12. Aquesta hora ja ho puc dir ben clar. Me'n vaig. Me'n vaig perquè m'han obert les portes de bat a bat per fer-ho. Plego de Catalunya Ràdio.
Has estat 25 minuts...
Mira, no, t'ho diré amb tot el carinyo, perquè no ho he dit mai, això. No estic orgullós d'aquell comiat.
No?
No. Si els comiats es fan en silenci, no convertint-te en una mena de tant protagonisme i tant de 25 minuts de comiat, és injust. És a dir, vaig fer molt de García. I aquell programa es diferenciava de precisament que no era la García. És a dir, jo hauria d'haver sortit allà i dir-me, senyors, marxo, plego, no ens hem entès i, escolta, farem el programa avui i demà serà un altre dia. I ja està. Però vaig donar-li un punt de transcendència. A més, es va utilitzar tot molt políticament, perquè a més era l'època del tripartit,
sí.
I llavors es va aprofitar per part dels altres per carregar-ho tot el tripartit, llavors el que et queda és que et fotran la llufa a tu, la qual cosa tot va ser com molt... Com, en aquell moment, com molt... Ai, que bé! També has d'entendre que fa molts anys d'això ja, i que ets molt més jove i molt més inconscient, però allò va ser un error per part meva, clarament.
Recordo, tinc aquest programa gravat, Castanys va entrar l'últim dia fins a l'idiota, dient que quan tornava...
Gràcies, Jaume, igualment. Falten 3 minuts... No ho puc creure.
Basta!
No em puc creure el que estan sentint les meves orelles.
Parla Castanys.
Castanys, què fa per aquí?
Que em recorda.
Home, si el recordo, ja ha tornat a Nova York o no?
Podem parlar ara 10 minuts?
No, no, perquè...
Home,
perquè...
aviam si ara, si em passo uns segons, aviam si l'hem de fotre al carrer.
No, ja està, s'ha acabat el programa. Sí, sí, que pleguem ja, que anem a una altra ràdio. Sí.
A la Cope, estava cantant.
No!
Se'n va a RM Ràdio a fer el Betis.
No! No, escolti'm, la gossa com està?
No, va morir, Basté.
Sí que diu ara.
Sí.
La Menestra es va morir?
La Menestra es va morir, sí, sí. Uf. La va atropellar un tramvia.
Carai.
El trambaix. Fa... Bé. El trambaix. Va creuar les vies i es va quedar enganxada a les potetes amb una...
Escolti'm, Castany.
No, és que jo no sé, perquè jo no la vaig veure.
Escolti'm, deixi'm dir una cosa, només hi acabo, eh? Moltes gràcies per aquests 21 anys a Catalunya Ràdio, als companys i als oients. Us trobaré a faltar a tots, però potser algun dia tornaré. Sort a tots i sobretot, sobretot, sobretot... Sobretot, eh?
Carai.
No ho diguis a ningú. Fins a sempre i fins aviat. Adéu-siau. Adéu, Castanys.
Bona nit.
Bona nit, amic.
Vas patir de debò. Crec que em vas dir un dia que va haver-hi una trucada de Luis Aragonés, però només es va quedar amb el titular. I no em vas acabar de dir si hi havia certa... si hi havia denúncia, si hi havia no, però que Castany s'havia passat alguna vegada. Que jo sé.
El Castany sempre va estar, com deia l'amic Miguel Ángel Brindisi, transitando por la cornisa.
Sempre. Sempre.
Però estem... Jo és que pateixo moltes vegades per no passar-me. Perquè no només ha passat tu, sinó amb altra gent que també ha estat transitando per la cornisa. Però jo crec que està bé. Jo crec que està bé. Perquè la gent... Mira, ara tenim un problema que abans no teníem. Ara vivim massa pendent del que diran a través de les xarxes i a través del... I això crec que és un error. Jo crec que, bueno, jo estic aprenent i, per tant, ja cada vegada em rellisca més. Però durant una època, no fa gaires anys, això... Sí. Ho buscava. I te n'adones que, en general, sempre som els mateixos els que estem allà dins. És a dir, no canviem d'amics, sempre seguim la mateixa gent, amb la qual cosa el nostre zoològic és sempre el mateix. Nosaltres estem fotent de feres allà al mig i llavors, bueno, uns estiren pedres, uns altres estiren plàtans, uns altres ens abracen, uns altres ens fan carícies, uns altres ens volen fotre un tiro. Però, ostres, i tot allò... No. Llavors, vius molt pendent d'allò. Llavors sortia el Castany i deia una cosa i pensaves, o sigui, ens enviaran e-mails i hi haurà denúncia, no sé què, no sé quantos. Com ara el Sanahuja, que diu una barbaritat classista i tal, no sé quantos, i exactament el mateix. I penses, hòstia, la gent... Mira, l'altre dia va passar una cosa, Sergi, hòstia, que és que ho recomano molt a la gent que estigui al Twitter. El dia... Quin dia va ser? El dia de... El dissabte passat, va sortir una... Va ser el dia que els runners van poder començar a sortir pel carrer.
Sí.
L'Òscar Dalmau,
sí,
va fer un fil de Twitter.
Boníssim. Boníssim.
Estàs d'acord o no?
Boníssim.
Boníssim. Que demostra amb la ironia més bèstia el que és Twitter.
Sí.
És que hi ha gent que no entén res.
Sí, sí.
O sigui, jo crec que el que fa Òscar Dalmau, Òscar Dalmau, l'altre dia és fer un retrat de Twitter
sí.
A partir de l'humor. És que és brillantíssim, brillantíssim. Doncs això moltes vegades, en aquelles èpoques eren molt més el mail, a les èpoques del Castany, ara és molt més Twitter, que és allò de, hòstia, encara estem en aquella tonteria del que dirà.
Sí. Això m'ho repetia l'altre dia Jordi Évole, que va estar aquest programa dilluns.
Sí.
En el sentit que estava una mica cansat del que diran. Es queixava certament de crítiques que li feien amics, que a la vegada eren companys de feina. Diu, ostres, primer truca'm, no fotis una hòstia per antena o per un article. Es queixava molt i parlava molt, i jo també, veritat, de les trinxeres, que quan acabi tot això del coronavirus que acabarà, i què farem, Jordi? Tornarem una altra vegada que la primera pàgina dels diaris tornarà a ser... Indep sí, indep no, això té arreglo?
Bueno, això trigarà a tenir arreglo, no? Fins que... Jo soc dels que crec que això només se soluciona d'una manera que és votant, ens votem, ens contem, i després el que votem, veurem què fem. Això crec jo que és així. Ara, dit això, jo crec que no tornarà de la manera com va tornar l'octubre 17, per exemple.
No?
Ah, jo crec que no. Jo crec que ara no, això trigarà. Això trigarà. Tornar a aquell debat, jo crec que això trigarà, però la gent està. Tio, la gent també... Veurem com sortirem d'aquí? Com sortirem? És a dir, sortirem d'aquí. Veurem quan sortirem d'aquí. Veurem... Jo, per exemple, m'estic preguntant una cosa i m'estic preguntant alguna cosa en veu alta. Que jo, per exemple, aquest any, a l'agost, he de fer vacances. Home, o les hauré de fer a l'octubre.
Sabent que tu, tenim vacances al 2012 o 2013, va haver-hi uns incendis a l'Empordà i vas dir, no. Jo, el primer dia de vacances el passo treballant.
Clar, però perquè tocava, perquè ho entenia que tocava.
Ara no, perquè volies.
Bueno, perquè volia, però també perquè tocava. És a dir, és una part de Catalunya que s'està gravant. Per tant, és una informació que crec que la persona que cobra precisament per estar al davant en moments més complicats ha de ser en aquests moments, i perquè radiofònicament també m'agradava ser-hi. Ara, clar, jo també ho he plantejat amb veu alta. Bueno, si estem encara, resulta que el mes d'agost està mitja Catalunya confinada, què fem? Un mes de vacances? A la Catalunya que no estigui desconfinada? Què fotem? Ai, això ens obre moltes perspectives que dius, bueno, també és veritat que estan passant coses que tu m'entendràs perfectament des del punt de vista comunicatiu, per sí. exemple. Crec que si tu agafes les audiències de televisió de cada dia, veus que els telenotícies, telediarios, informatius, etc, que van començar fa un mes amb unes audiències descomunals, ara tenen unes audiències brutals, però ja no són descomunals. Per què? Perquè la gent ja comença a allunyar-se. Una, la gent necessita supervivientes, necessita...
Sálvame.
Merlos. Necessita Masterchef, necessita Polònia, necessita riure, passar-s'ho bé, necessita diversió. Sí. Està fart d'entrar, hi ha un altre segon. I jo crec cada vegada més, i això ja l'he dit al meu equip i ho estem fent així, que és que les notícies... És a dir, no hem de faltar... És que l'altre dia vaig tenir un problema, evidentment, a la xarxa per dir una cosa que, evidentment, no té matisos ni té ironia, que és que els hi has de dir la veritat. Sempre els hi has de dir, a la gent li has de dir la veritat. Uh-huh. Però les notícies negatives les has de retocar.
Bueno, has d'embolicar.
Sí, les has d'embolicar perquè... I estic fart de donar... Perquè el primer que m'afecta és a mi. He estat fart de convertir la nostra vida en un comptador de morts i un comptador d'infectats. I escolta'm, aquesta no és la notícia principal. La notícia principal estava a altres llocs, a residències de gent gran, sense anar més lluny. Però també hi ha notícies positives, molt positives. I jo crec que el periodisme ha fet una cosa en les últimes èpoques molt bona, que és que els tertulians s'han convertit, per mi, sempre són prioritaris, en un element secundari o fins i tot terciari, i han donat bola el que realment en sap, que són els científics, els metges, etcètera, etcètera. Fet que confirma una cosa, que quan es parla de política pot parlar qualsevol tertulià, en canvi, quan em parla de medicina vol dir que no. Per tant, amunt la medicina, amunt la ciència, i la política veus que és per tothom.
Una de les primeres preguntes que faig en aquests qüestionaris acostuma a ser: ets vostè feliç? I el 99% de les persones, dels entrevistats, diuen sí, per defecte. Però després es tornen a repensar sobre el tema de la felicitat i diuen, bueno, feliç, vaig fent, tinc dies i dies. Tu ets un tio feliç?
Jo mai dic que sóc feliç, jo dic que estic feliç. Hi ha moments que estic feliç i moments que no estic feliç. És a dir, no existeix la felicitat com a element vertebrador de l'1 de gener al 31 de desembre. O sigui, tothom té dies pitjors i dies pitjors. És a dir, en el conjunt global del temps que estic vivint ara, doncs he viscut temps millors i també pitjors. Bueno, doncs ja està. És a dir, aquesta és la vida que vull portar ara en aquests moments. La meva resposta és no, jo no vull estar tancat a casa, jo vull sortir, m'agrada. L'altre dia vaig sortir a passejar, el primer dia que vaig sortir a llançar les escombraries em va agafar una angoixa tremenda i vaig tornar cap a casa, i l'altre dia vaig passejar per la Diagonal i vaig ser immensament feliç perquè anava amb una bona companyia i vam estar parlant 20 minuts. Doncs bueno, doncs això. És una mica la vida és això, no? Per tant, ets feliç? Bueno, doncs ara parlant tu sí, d'aquí un quart d'hora no ho sé. Vius permanentment la felicitat? La resposta és categòrica. No.
No. Amb una bona amiga, Gemma Nierga, que bé coneixes, de tant en tant fem trobades i parla de les persones que tenen la nostra edat, 54, 55, 56. Per cert, avui a un supermercat una persona a l'entrada, un vigilant, m'ha dit: vostè té més de 65 anys? Diu, perdó? 65 anys? Diu, perdó? És que si no, si té més, pot entrar. No cal que faci cua. M'ha dolgut aquest comentari, m'ha dolgut.
No, perdona, un moment, no per res ni per lluar la teva cara. El problema és que aquest senyor té un problema, que està plenament incapacitat per estar treballant on treballa, per si no sap diferenciar una persona de 65 anys.
65 anys, bueno, ho he explicat a casa a les meves filles i encara riuen.
I encara riuen.
Encara riuen. Bueno, amb Gemma Nierga diem de vegades com són els jefes de la seva edat, de la meva edat, de la teva edat. Hi ha algunes persones que, tenint aquesta edat 50, han estat o són jefes, caps de departament, directors de programa, presentadors de programa, i tenen el seu un grup de persones. Hi ha gent que continua sent normal, estic mirant ara aquesta persona, i hi ha gent que se li ha anat la pilota. Per forma, per tracte, per crits. I de tant en tant, quan surt un nom d'aquests, diem, lo hemos perdido. Este, ¿qué tal? Este lo hemos perdido. Ya no es de los nuestros.
Ja. Bueno, això...
Jo tindràs un bon jefe, tu.
És una bona pregunta, aquesta. Perquè, clar, jo no et puc contestar, jo crec que sí. Jo sóc una persona que té sempre la sola equip, ho pot dir, eh? A mi m'agrada molt crear equips. Si jo crec que millor que comunicador sóc creador d'equips, de debò t'ho penso, eh? Jo crec que a mi m'agrada molt veure on està el talent, gent que... Jo no suporto... Hòstia, no... Jo crec que el periodisme és una altra cosa de 8 a 3. O sigui, no ho suporto mai. O sigui, aquesta gent jeta... O sigui, jo estic a favor del teletreball sempre i quan el teletreball se't mengi. Si no se't menja i tens 3 hores per estar mentre has d'estar treballant, has d'estar a casa fent el pa de tomàquet, jo no suporto això. No suporto. No suporto els jetes, no suporto la gent que s'apalanca, no suporto la gent que... aquesta gent abrandada que sempre defensa el seu lloc de treball perquè si el meu lloc de treball... No sé què, bueno, el teu lloc de treball també té dret a ser bellugat perquè pugi algú que tingui més talent... Que, no que tingui més talent que tu, sinó que pugui fer la teva feina millor de la que la fas tu.
Sí, segurament.
Llavors, jo intento que el meu equip són pocs, però els pocs són el meu equip, primer, que ens portem bé entre uns i altres, perquè només faltaria que ens portéssim malament llevant-nos a les hores que ens llevem, gent que, sobretot, sigui generosa amb els altres, jo crec que això és important, i gent que, en general, pugui posar-se davant d'un micro si posi bé. I jo crec que l'equip va mutant, va canviant, i ho anem aconseguint. O sigui, jo crec que, en el fons, jo sempre dic que tinc 3 o 4 dies molt dolents, molt dolents, molt dolents. Modulés vol dir que aparta, com un Pepe Pòtalo, o Supergrit Huracanado, però la resta de dies és que riem molt, de debò, molt. Per això ara, ostres, jo vull tornar a la ràdio per almenys tornar-nos a trobar.
Normal, sí. Normal. Quan estava a la revista Don Balón, el seu editor, l'amo de la revista, Rogelio Rengel, em va dir m'han dit que has felicitat a un redactor per fer un bon reportatge. Diu, sí, home, sí, mira el reportatge, ha fet vestir Dani Harke amb la samarreta antiga de l'Espanyol, està molt bé. I em va dir, no felicitis mai a un que fa bé la seva feina. Diu, bueno, però si el reportatge ha quedat bé. Diu, ja, però és la seva obligació, que quedi bé. Tu ets dels que a l'equip teu diu, ei, molt bé, García, ei, molt... És...
Clar, i quan fa les coses malament es diu, escolta, això no m'ha agradat, ja està. I la responsabilitat és meva perquè sóc el que cobro més, el que estic davant del micro, el que m'endú els aplaudiments, el que... i els altres no. Per tant, la feina més bruta és la seva, la més dura, perquè el reconeixement se l'endú aquell idiota que hi ha allà davant, que sóc jo. Clar, i sempre s'ha de dir, això m'ha agradat molt, quin gran guió, hòstia, bé, perquè entre altres coses ningú sap què necessita aquella altra persona. Hi ha gent que té l'autoestima baixa i que necessita que li diguin que és guapo, crec que no ho sigui. Hi ha gent que necessita que... Per ell, la vida és que li puguin dir, tio, de puta mare, perdó, i en canvi, els digui això, i altres que no ho necessiten. Bueno, jo prefereixo més passar-me de lògic que quedar-me curt. No estic gens d'acord amb el Rengel. Vas fer molt bé, Sergi, vas fer molt bé.
Gràcies. I ja acabo, tot i que ja arribem als 40 minuts i no sé què passa amb això, si es talla... Si has de tornar a entrar, no ho sé. És la segona vegada que entro al Zoom aquest. I amb el tema del tall, és que em feia gràcia que escoltessis el teu comiat. Ja t'ho enviaré privadament.
Esclar.
Perquè tinc el comiat del Bassas, també, a Catalunya Ràdio. No sé per què. Una vegada...
Wow.
Sí. És curiós.
Wow.
Allà, ara, 40 minuts. Això continua. Perfecte, ja acabo.
Sí, tira.
Has tingut coronavirus. Hi ha hagut algun dia que has dit... Hòstia... Ojo, que no. Jo te diré...
Jo saps que...
Cada dia em llevo, la primera cosa que faig és respirar. Respiro bé, no he fumat mai a la meva vida. No tinc tos, faig un pipi, prenc un cafè, tinc sabor, bueno, senyal que no el tinc. Perquè és que això, si t'agafa, no saps si trucant a urgències et porten a un hospital, si no, i... I te'n vas.
Mira, et faré una altra confessió. Quan em vaig fer la prova i va sortir que era positiu, vaig penjar una història a Instagram explicant-ho. Perquè, a més, vaig parlar amb la ràdio i vaig dir, bueno, és que fem-ho. Diu, això quan ho diguis es farà, ho sabrà tothom, per tant, explica-ho a través d'Instagram o on vulguis o el que vulguis. I clar, la gent em mirava, perquè a més he dit una altra cosa, hi ha hagut una estigmatització, això bestial també, eh? És a dir, ha anat a la ràdio amb febre? Ostres, no ens ho haurà passat? La Cris Puig, vaig estar al fax el dissabte anterior, angoixada, veu que també s'hi hipocondríaca com jo, oi, si me l'haurà passat i tal. No, escolta'm una cosa, no va passar res, no va passar res. I la sort, i jo em mirava la gent, em enviava missatges dient, Et trobes bé, perquè, esclar, això... Jo he de dir que jo, llevat de la meva hipocondria i la meva citosofòbica, per entendre'ns, l'únic problema que he tingut és que vaig tenir 2 dies de febre relativa. Quan em va agafar un dia la ràdio 38, un dimarts, just després de que les escoles tanquessin, aquell dimarts, em vaig als punts de les 8, em trobava malament i anava ja amb el meu kit, que és el termòmetre. Em vaig posar el termòmetre, estava a 38 graus. Vaig demanar el termòmetre de la ràdio i amb la Marta, que és la recepcionista, em vaig posar 38.1. Total, que em vaig anar pitant i em vaig anar a fer la prova perquè me la vaig poder fer per un problema d'hipocondria i tal. Em vaig fer la prova i vaig sortir positiu. Em vaig tancar a casa i jo no he tingut des d'aquell dia, crec que 2 dies de 37.2 i un de 37.7. Vaig tenir 2 abans. I l'únic que em va sorprendre molt, perquè ningú sabia, o sigui, ningú parlava, i li vaig dir amb el doctor Clotet, hòstia, he perdut l'olfacte. I et diu, mira, comença a haver-hi notícia de que sembla que això és un símptoma evident. El gust el tenia raro, és a dir, prenia un cafè i tenia gust de xocolata, una cosa molt rara. I així que l'olfacte el vaig perdre totalment, és a dir, el perfum no l'olorava totalment, i em va durar una setmana. És veritat que tot el que és tota la meva estada aquí ha estat de 20, fins que em van fer la prova que sortís positiu, van ser pràcticament 28 o 30 dies. 30 dies, però la veritat, jo he tingut molta, 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 molta sort.
Acabo. Jordi, si no t'ho dic, rebento. Esteu fent un programàs a TV3. Li vas dir l'altre dia a la Rosa Olutxa, que va debutar al Terrat, a Cosa Nostra, amb aquest calvo que tens davant, fent un reportatge de Van Gaal el dia del seu partit, i que em va fer agenollar-me davant d'ell per dir-li una salutació a la Cosa Nostra i em va dir que no, és boníssima i el programa que feu és extraordinari. Vaig obligar les meves filles que van venir diumenge a la nit, mireu això, jo tampoc sabia el que era un hentai d'aquests. I li deia l'altre dia a Jordi Évole, com a societat tenim un problema greu de cultura i d'educació, greu.
Sí. Mira, Sergi, aquest programa, jo he de dir que saps allò que dius que jo no ho entenia de la televisió, que hi ha gent que presenta? Jo no entenia, no. Jo aquest programa presento. O sigui, aquest programa és de la Rosa Olutxa i de l'equip i dels càmeres, de debò t'ho digué, no és per lluar. No. Jordi Basté presenta i fa cares. Ja està. I faig entrevistes amb un guió que jo vaig canviant i vaig retocant. Però en general... és Rosa Olutxa. O sigui, jo crec que estem davant d'uns dels talents més bèsties que hi ha en el món de la comunicació i, en aquest cas, de la televisió. Okay. Una pancaire sense final. O sigui, una cosa que, a més, tota la vida el que ha fet ella, que és, efectivament, molt vinculada al Terrat durant molts anys, Alaska i Mario, la Cosa Nostra, Parla Meravelles de Vosaltres. Mm-hmm. I, a més, és una tia amb una capacitat de treball descomunal. Passava que jo era el que tenia més capacitat de treball, però ella em supera. I el programa queda bé perquè ella té la idea al cap. I jo crec que TV3... De debò t'ho dic, TV3, que en aquests moments està assenyalada, estigmatitzada, i això serà molt difícil de poder-ho treure des d'un punt de vista polític. Sí. La sort que té és que té programes, i permeten que digui que el No pot ser és un d'aquests, que ara és molt difícil pensar, no que una televisió privada, per descomptat que no, però que cap altra televisió pública podria fer. I parlo del No pot ser, com podria parlar del Tabús, com podria parlar d'altres tipus de programes. Però són programes, de debò, de gran televisió pública europea.
Certament. Jo pensava ara, amb els 2 anys que he estat a la 2, el terreny que ha perdut Televisió Espanyola a Catalunya durant molts anys, i que jo crec que és... Bueno, des del...
Bueno, això ens situarà també en un altre tema, que això, si vols un altre dia, parlem, que és que sigui és trepitjar, fer de fakir, que és que, amb tot això que està passant ara, haurem de reinventar esto de la cosa pública. I quan dic reinventar esto de la cosa pública, vol dir que haurem de reinventar els mitjans de comunicació públics d'Espanya, de Catalunya i fins i tot de Barcelona. Sí. És a dir, quan dic reinventar, és reinventar. És a dir, amb el pressupost que hi ha, aviam com es pot fer per quadrar-ho tot. Perquè és que, si no, és molt difícil de sobreviure.
Fer una mena de canal olímpic, que va quedar molt bé als Jocs Olímpics, fusionar les teles... Però també és força difícil, Força difícil. En fi, difícil. És un debat que ja mantindrem un altre dia, o no? Jordi, mil gràcies per atendre'm. Tu vas dir l'altre dia, sempre hi ets, i és d'agrair. i és d'agrair.
I amb tu més, Sergi, amb tu més, que fa, fa 500 anys que ens coneixem i que som 50, efectivament. I, per tant, quan vulguis, aquí, Silva, i m'encontraràs, querido.
Mil gràcies per estar un dia... Un dia. Tenia ganes, eh? Per estar aquí a Ràdio Estel. I fins aviat. Ja ens trobarem por esos campos.
Fins que tu vulguis, ja ho saps.
Adéu, Jordi.
Una abraçada, Sergi. Gràcies. Adéu.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo...
Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra? A DirectBus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del País dels Pirineus. Vine a Andorra. Totes les revistes en català a un sol clic. Descobreix la tarifa plana dikiosc.cat i llegeix totes les revistes que vulguis, on i quan vulguis, des de l'ordinador, mòbil o tauleta. Sapiens, Descobrir, Serra d'Or, Catalunya Cristiana i moltes publicacions més. Subscriu-te a la tarifa plana per només 9,99 € al mes i llegeix totes les revistes dikiosc.cat. Llegeixo tot ara. Llegeix revistes en català a ikiosc.cat. Com assegurar-te un dia pletòric? Amb el primer cafè del dia. El primer gran moment del dia que sigui amb Bracafè. Sempre Bracafè. I per assegurar la jugada, de dilluns a divendres a les 10 del matí, 50ers a Ràdio Estel, amb Sergi Mas.
Arriba la primavera i amb ella el bon temps. I tots sabem que no hi ha millor manera de celebrar-ho que fent un vermutet al sol. I quin millor producte per fer el vermut que el d'Espinaler? Bé, suposo que ja saps que al mes de juny Espinaler celebra el seu 125è aniversari. Des d'Espinaler no volem que te n'oblidis. Per tant, vine i gaudeix a una de les millors botigues gourmet de Catalunya, a l'Avinguda del Progrés número 47 de Vilassar de Mar, o bé, des de l'ordinador mòbil o tauleta, entra a espinaler.com/tienda i compra de forma ràpida, còmoda i segura. Celebrem 125 anys al teu costat, fent arribar la millor qualitat a la teva taula. Gràcies, Espinaler.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Si esmorzes amb nosaltres, condueixes amb nosaltres o te'n vas a dormir amb nosaltres, no pot haver-hi una resposta més clara. Si et pregunten quina ràdio t'acompanya, Ràdio Estel. Sempre sintonitzats amb tu.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Home, clar que sí, hem de ser agraïts a les empreses que fabriquen eines, productes que ens fan la vida més feliç, més fàcil. I sempre que hi ha... Toni, és que sempre que hi ha un vermut a taula i unes patatones de qualitat, sempre és per celebrar alguna cosa. sempre. Hola, Rosendo Caso, gerent d'Espinaler, bon dia.
Molt bon dia, com estem?
Dic alguna mentida?
No, tot és cert, tot és cert. Nosaltres no només sabem vendre experiència i felicitat.
M'agrada l'eslògan, experiència i felicitat, clar que sí, perquè sempre que hi ha... Aviam, ara em posaré una mica potser surrealista, però no he vist cap enterrament, sí, amb un vermut i unes olives, no. Sempre acompanyant a un vermut, a una cerveseta, a unes olives, a unes patates, a unes escopinyes, sempre veus somriures i bones notícies. I aquest és una de les experiències d'Espinaler que esteu preparant ja los fastos pel 125 aniversari.
Bueno, estem fent coses, no? Aquest any, malauradament, pues, ens hauria agradat alguna cosa més, però, degut a la situació de pandèmia, pues, no podem fer els events que teníem en ment i al final el que hem decidit és dedicar aquest esforç a treure productes commemoratius d'aquest 125 aniversari, que tampoc es celebren cada any, 125 anys.
Bueno, 125 és que és per celebrar-ho.
Són molts anys i molts vermuts.
Sí, exactament. És un eslògan, també?
No, però m'acaba de sortir, que quedarà bé, ja ho pensaré.
Escolta, per molts anys i molt vermuts. Sí, està bé, m'agrada. Ens pots desvetllar algun dels productes que estan substituint en part, perquè alguna cosa acabarem fent, clar que sí.
Alguna cosa farem avui.
Sí, aquest 125 aniversari, els actes del 125 aniversari?
Bé, segurament nosaltres, els productes més icònics que tenim, els dos productes més icònics que tenim i que formen part de la nostra, diguem, del nostre ADN, són la nostra salsa Espinaler i el vermut, que són una mica el paradigma del concepte d'aperitiu d'experiència Espinaler que nosaltres tenim. Doncs en la salsa Espinaler estem preparant una sorpresa amb una edició limitada al 125 aniversari i, a més, ara mateix acabem de treure al mercat una promoció especial 125 aniversari on convidarem a gairebé 3.000 aperitius a tothom qui trobi un obturador de color vermell a cadascuna de les salses que pot trobar.
A veure, un moment, que vostè ha anat molt ràpid. Aviam, Rosendo, regalareu el què?
Regalarem fins a 3.000 aperitius d'experiència Espinaler.
Vale.
Tot aquell que ens trobi un obturador de color vermell a la famosa salsa Espinaler que pots trobar a qualsevol botiga de Catalunya.
Un rotulador de color vermell?
L'obturador. L'obturador és aquesta peça que està per sota del tap.
Ah, vale. I això, que hem d'anar pels súpers descobrint... Com va això?
Heu d'anar pels súpers a veure si trobeu l'obturador de color vermell, que és el que està sota del tap. Clar, això ho heu de comprar, perquè per fora no es veu, perquè tots els taps són vermells. Però per dintre hi ha una sèrie d'obturadors, fins a 3.000, que tenen aquest color vermell. I aquí, premi assegurat a qualsevol que el trobi.
Aviam.
Una de les coses que, per exemple, també estem preparant és un vermut especial selecció reserva 125 aniversari, que el trobarem d'aquí a molt poques dates.
És que acabaré comprant de 40 en 40 en diferents supermercats fins a que em toqui, perquè allò de la fórmula de la salsa...
Això és un secret familiar.
Continua sent secret, no?
O sigui, és un secret familiar, això no es pot explicar.
Però ni un ingredient, no sé, porta oli, porta vinagre.
Si un cas un dia fent un aperitiu, te l'explico, però vale. Només en petit comitè.
Vale, jo no diré a ningú, però...
Que no ens escolti ningú.
No, és a dir, però el que és normal és... És a dir, tu em pots dir, Sergi, és una persona normal si mulles patates fregides d'aquestes que feu amb la salsa Espinaler, és normal,
absolutament,
no?
Absolutament normal. No només això, sinó que, a més, els metges ho recomanen per la bona salut mental.
Vale. I si sumo, a banda de la patata i la salsa, si sumo uns berberechos i faig com si fos el barco de Chanquete amb la salsa i uns berberechos que dan a dalt de la patata, també, no?
Llavors, això ja és la bomba. Acabes de fer l'aperitiu perfecte.
Vale. Per tant, puc estar tranquil, que sóc una persona normal. Això de banyar... Acabem de parlar amb Jordi Sans, waterpolista espanyol català, que ha guanyat, ha participat en 5 medalles olímpiques. Clar, estem parlant de waterpolo, també d'anar a nedar una patata fregida d'aquestes... Heu tret unes recents que són vegetals.
Acabem de treure fa poc temps una selecció especial de patates ecològiques, que ja les podeu començar a trobar als millors establiments de Catalunya. Ja s'està començant a moure.
Sí.
És molt fàcil de reconèixer pel nostre envàs de color verd, aquesta patata ecològica, aquesta patata bio.
Sí, no és...
primer, que està extraordinàriament bona, vale? Sí, jo he tingut la sort d'agafar una bossa d'aquestes. El color és un verd esmeralda, més o menys, pot ser?
Sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí. I bueno, Toni, espera, vaig a fer una consulta al meu tècnic. Toni, puc dir en aquesta emissora són orgàsmiques? Ja ho he dit.
Cap problema.
Vale, no, és que jo sé que hi ha un llibre d'estil. Vale. Pues així estaríem bé. 125 aniversari d'Espinaler. Estem parlant amb el gerent d'Espinaler, Rosendo Caso. Entenc que, malgrat les restriccions, com que sembla que mica en mica s'aniran obrint, no sé si és a partir de dilluns, però que, bueno, es pot anar, qui pugui anar, caminant o físicament, perquè viu al Maresme, a la botiga on molts portem el cotxe, busquem aparcament, i quan el trobem diem, ja aquí no me muevo.
Evidentment. I tindrà lloc segur, o bé a la magnífica terrassa on podrà gaudir la nostra experiència Espinaler, la nostra terrassa, o si no, o també podrà venir o podrà entrar a la nostra botiga gourmet, segurament una de les botigues gourmet més importants i reconegudes de tota Espanya, aquí a l'Avinguda Progrés 47 de Vilassar.
I si no, online, que també es poden fer les coses. Gràcies, Rosendo, una abraçada i bon vermut.
Molt bé.
Adéu, bon dia.
Abraçada.
Adéu, bon dia.
El ritme de totes les cançons de Stevie Wonder és autènticament extraordinari. Ara estem escoltant un tema propi, ideat, interpretat per aquest gran cantant, Stevie Wonder. I és veritat que quan les actuacions són en directe, jo, per mi guanyen molt més, extraordinàriament, de forma exponencial, guanyen molt més. Bé, a punt de celebrar el mes que ve, juny, família, que ja estem al juny, que fa 4 dies estàvem celebrant el Nadal. I el mes que ve, d'aquí unes setmanes, tres setmanes, doncs ja estarem al mes de juny. Algú pot aturar el rellotge? Bé, no aturaré el rellotge perquè el mes de juny toca celebrar l'aniversari d'Espinaler. En fi, família, doncs ho farem junts. Demà dimarts entrevistarem a un entrenador de futbol, Juanjo García, del Terrassa. És fàcil entrevistar? Bé, fàcil. No és fàcil entrevistar. És fàcil entrevistar un entrenador que no està en un equip extraordinàriament punter del continent europeu. Però, ostres, els entrenadors de base també tenen moltes coses a dir i moltes coses a ensenyar. Us deixo amb l'Stevie Wonder, us deixo amb Super Fiction, i tornem demà a una nova edició de 50ers. Gràcies, que vagi bé, adeu! On his way.
has pogut escoltar el programa sencer? Troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.